Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Jorge Carretero, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç. Bona.
Com van aquests 5 mesos inicials?
Bueno, uns 5 mesos molt intensos, amb molta feina, posar-se al dia de tots els temes i tots els assumptes que té un ajuntament tan complex i tan gran com és el de Sitges, però molt positiu, no? És una experiència nova per mi, bueno, i per molts dels que integrem aquest nou govern. Formem un mix entre experiència i joventut i bueno, que realment està funcionant i encara falta molt per fer, però després d'aquests 5 mesos doncs veiem un horitzó amb optimisme i amb ganes d'il·lusió i ganes de treballar.
Què heu vist en aquests 5 mesos que no haguéssiu pogut intuir en els 4 anys a l'oposició? Que us hagi vingut relativament de nou o no?
Bueno, realment a l'oposició tens una visió doncs, molt petita del que passa aquí dintre l'Ajuntament. Pots intuir coses, però no tens la certesa. I això s'ha de dir perquè clar, quan estàs de regidor de l'oposició has de compaginar la teva activitat personal, laboral, amb una activitat de regidor que la fas amb tota la bona voluntat, però clar, tens també família. I tot és més difícil des de l'oposició. Aconseguir informació, no estàs al dia a dia, llavors la visió que tens és molt parcial. Clar, el que s'han trobat quan hem entrat i hem tingut tota aquesta informació, que a més és una avalanxa d'informació que s'ha d'assimilar i que bueno, ara ja portem 5 mesos i comencem, o bueno, ja tenim bastant clar algunes coses, hi ha altres que no, perquè realment és un ajuntament complex, a més d'ajuntament doncs, tenim societats municipals i societats de societats, o sigui que realment hi ha un entramat important i bueno, doncs ens hem trobat sorpreses. Sorpreses que no, sobretot del tema econòmic. O sigui, la gent diu, però si això jo ho sabia, doncs, ho podíem intuir, però ara sí que podem constatar, no?, que realment doncs, la gestió que s'ha portat ha sigut una gestió molt deficient i que la situació en la que es troba l'Ajuntament, com ja dèiem, perquè ja ho dèiem, i jo em recordo la frase que deia, dice, una cosa és la crisi general, mundial, que estem patint i que evidentment afecta a les administracions locals, però una altra és la gestió i la crisi que té aquest ajuntament, que és per una deficiència de la gestió. I això, que ja ho intuïem i ho dèiem, bueno, pues perquè políticament tenia un rendiment, però perquè també ho creiem, ara ho podem constatar que ha sigut així.
Fins a quin punt, i sou en aquest cas el portaveu del segon grup amb més importància de regidors en l'equip de govern, creieu que la ciutadania us pot exigir molt poc relativament en aquesta circumstància actual?
A veure, la ciutadania ens ha d'exigir a nosaltres i a tothom. Si nosaltres hem opositat, per dir-ho d'alguna manera, en unes eleccions...
I esteu perquè voleu, vaja.
I estem perquè volem, i ho fem amb il·lusió i amb dedicació, i ens han d'exigir. I nosaltres el que sí farem és intentar complir tot allò que hem dit, però tenim limitacions, i intentarem, la mesura possible, explicar per què, si alguna cosa no es pot fer, per què no es pot fer. Però és important que els ciutadans ens exigissin. O sigui, jo no li puc dir a un ciutadà no m'exigissis això, no. Tu m'ho vas decidir, jo t'explicaré si ho puc fer o no. I bueno, alguns els convencem, altres no. Però bueno, aquest és el joc polític, jo de ciutadà. I jo sempre ho dic, als ciutadans quan fan una queixa, sobretot a la vora de les eleccions, diu, escolta, ja saps el que has de fer, si no t'ha convençut el que ja està fins ara, doncs tens l'oportunitat de posar el teu granet de sorra per canviar-ho. O sigui, que els ciutadans han decidit, nosaltres, doncs, si ho podem fer, ho farem, si no, donarem les explicacions sempre amb transparència de per què no es pot fer.
Tots els representants polítics que van passant en aquesta taula us preguntem si fa o no fa el mateix. En el cas de Jorge Carretero, vostè ha estat especialment beligerant amb la gestió en el passat, i així ho heu manifestat en més d'un ple municipal i en més de dos. Fins a quin punt creieu que cal demanar responsabilitats més enllà de l'expressió pública d'aquesta crítica a una mala gestió?
A veure, aquí podíem parlar de dos tipus de responsabilitat. Una responsabilitat, doncs ja l'han tingut, no? Perquè el perdre unes eleccions és un càstig per no haver fet les coses correctament. Llavors aquest tipus de responsabilitat jo crec que s'ha donat en menys o major mesura. La meva opinió és que potser no van ser nosaltres a la campanya i tots els grups de l'oposició suficientment eficaços en transmetre la informació, també amb les nostres limitacions, perquè penso que per la gestió que estem veient i que estem constatant ara, doncs els partits que van estar al govern, que alguns sí que van sortir bastant malparats, però el Partit Socialista, doncs penso que encara hauria d'haver sigut castigat en major mesura. Bueno, aquesta responsabilitat ja està. Si parlem de responsabilitats legals, doncs bueno, els ajuntaments, les administracions locals, doncs tenen uns procediments, els quan són molt garantistes, és a dir, sempre és difícil, diguem, fer les coses sense legalitat. O sigui, podem estar allà a la frontera, no? I això és complicat, o sigui, complicat que hi hagi responsabilitats legals. Si existeixen, doncs es demanarà, però clar, la gent col·loquialment diu, bueno, doncs demana-li a qui sigui que pagui perquè s'ha gastat això. Bueno, això no és tan fàcil, no? Perquè potser el procediment per fer aquesta despesa ha sigut correcte i és legal. Altra cosa és dir si ha sigut ètic o no ha sigut ètic. De totes maneres, jo penso que hi ha assumptes que sí que, i no puc tampoc avançar ara molt perquè les estem estudiant i s'estan desenvolupant, però hi ha assumptes que potser que sí que estan fora de la legalitat. I no vull dir res perquè, bueno, però realment hi ha temes associats a empreses municipals, doncs que bueno, que les estudiants si es poden demanar responsabilitats o no. Pues que estan ja a la frontera, però...
Que serien tipificables com a procediments, doncs sí. Però obertament, així a hores d'ara, si algú es pregunta pel carrer, escolti'm, que van fer alguna cosa il·legal,
jo no puc afirmar, perquè a més són temes realment...
Això em refereixo.
Són temes complexes, són temes molt enredats, jo diria voluntàriament molt enredats i uns intríngulis molt, molt grans, precisament per salvar aquestes garanties, no, que dona el que és l'administració local i els seus procediments. Però sí, hi ha coses que realment estan al bord, a la frontera de la il·legalitat i s'estan estudiant, i si es poden demanar responsabilitats, que ho tinguin clar la ciutadania, que la demanarem.
Ja ho saben els oients que aquestes converses sempre voregen molt sovint allò que va més enllà dels plens. Amb la marxa de Pau Pérez de Hache, vos dèieu bé, marxa també una mica. Jo no sé si fins a quin punt els actuals gestors del govern municipal han tingut oportunitat de parlar amb ells, gestors del govern, si pel carrer, si en circumstàncies determinades, en converses s'ha parlat d'allò que es va fer, d'allò que s'està fent, més enllà del que és el debat polític o la discussió política, i si en aquestes converses hi ha molt aquesta argumentació que escolteu a vegades a peu de carrer, de dir, per què es va fer, no sé què. Més enllà del debat polític, hi ha converses a l'entorn d'això?
A veure, jo la veritat, amb el Pau Pérez de Hache és una miqueta especial, perquè bueno, tenim els nanos al mateix col·legi i crec que ja es va notar, no?, que hi ha una relació personal, doncs, en la qual, doncs, inclús abans que ell sigués regidor, doncs, parlaven de coses, no? Ni siquiera jo tan sols sabia
que després
es presentaria en unes llistes, perquè tampoc ho va manifestar, o sigui, van parlar doncs, com a amics, sí. Amb la resta de lo que és l'oposició, sí, de regidors, la veritat és que aquests 5 mesos hem estat tan liats amb tot el dia a dia que no he tingut, a banda del ple, no he tingut l'oportunitat de parlar amb ells. I penso que seria un bon exercici, no?, de parlar, sí, i fer una miqueta valoració, no? Perquè de fet alguns d'ells, doncs, han sigut o eren treballadors de l'Ajuntament i bueno, hi han estat també exercint funcions de mm-hmm. govern.
Us sortiria una reflexió semblant a la que heu manifestat? Si us trobéssiu allò sí, davant no, d'un cafè, allò de dir...
Per mi, no, jo penso que és una persona oberta i estaria disposada, o sigui, no, cap problema. Cap problema en parlar i fer valoracions i veure, perquè a més en, és que ja ho van dir, ho hem dit, estem oberts a qualsevol col·laboració.
A peu de carrer, sens dubte, la pregunta però és com s'arregla això?
Com s'arregla això?
I quines formes hi ha per poder arreglar això? De moment, algunes d'elles s'han donat a conèixer, les darreres, ara ho comentarem també amb el portaveu del Partit Popular, aquestes que han aparegut publicades a l'ECO i que tenen relació amb el capítol 1 de l'Ajuntament, les altres que tenien molta relació amb el que en diríem la càrrega impositiva o el que assenyalaríem dins aquell feix, aquell global que els ajuntaments també necessiten quan hi ha situacions difícils, que és la dels impostos. Fins a quin punt aquesta era una de les úniques sortides possibles davant la circumstància econòmica que viu l'Ajuntament? La de tocar taxes, impostos d'alguna forma i de carregar la butxaca dels ciutadans, o no?
Bé, la veritat és que un ajuntament es podria dir que és com una empresa. Jo sempre dic, home, un ajuntament és una empresa, però tens una cosa important al teu favor, i és que una part dels ingressos, important dels ingressos, saps que es repetiran l'any següent. O sigui que si es gestiona una mínima eficiència...
Doncs, és a dir, que pots fer una previsió, vaja.
Una previsió molt acurada, almenys d'una part important dels ingressos, perquè són per taxes, no? Després hi ha altra part, doncs, que són subvencions, que ja depèn, i ara doncs, el tema de subvencions el tenim una miqueta més complicat perquè les administracions d'ordre superior doncs, també estan tocades. Solament es poden fer dues coses, no? I és baixar despesa i augmentar ingressos. Nosaltres hem fet un esforç important en el tema de les taxes per no tenir que pujar les taxes molt. De fet, l'IBI, que és la principal font d'ingressos de l'Ajuntament, doncs s'ha quedat congelat. No congelat perquè tècnicament congelat seria que no puja res, no? Però bon, s'ha pujat simplement el que és l'IPC, l'índex de preu al consum.
Algú us pot dir... La...
O sigui, que realment hem fet un esforç important per no tenir que pujar taxes, sinó tocar la butxaca del consum, del ciutadà. És cert que s'ha posat una nova taxa, que de fet ja s'havia començat a desenvolupar perquè la situació l'exigia, que era la taxa d'escombraries, no? I aquesta taxa, doncs, sí que, i sobretot en la situació que segurament ja s'ha parlat aquí, de CESPA, amb l'Ajuntament, doncs era necessària posar-la en marxa, com ja ho reconeixien els propis anteriors gestors, no? Potser va ser inclús una miqueta massa tard, perquè la situació econòmica s'ha anat degradant en els últims 4 anys a uns passos molt, molt grans.
És una forma una mica eufemística de pujar l'IBI? Tenir una taxa d'escombraries?
No. A veure, el tema de la taxa d'escombraries i l'IBI és una història que segurament també aquí s'ha parlat, que ve molt
llarga,
molt enrere, potser d'abans inclús que jo...
Del 94, vaja.
Pues abans de que jo visqués aquí a Sitges, i bueno, eren l'únic municipi que no tenia aquesta taxa. O sigui, que l'atac que, diguem, que es pensava o es deia, ningú ho deia explícitament, però tothom pensava que, bueno, que com que l'IBI a Sitges es va pujar molt aquest any, doncs quedava inclosa dintre del propi impost de béns immobles, no? Però no és ben bé això. O sigui, és una taxa que era necessària. També el servei d'escombraries, quan es va adjudicar a la nova empresa, a l'empresa CESPA, doncs va ser un contacte molt, potser massa, ara veient una miqueta en retrospectiva, massa ambiciós, i clar, era impossible en aquests moments compensar aquest cost amb solament l'IBI.
Aturem-nos un moment aquí. Què pot passar si l'any que ve o d'aquí 2 anys, com ja més o menys està previst a partir de l'acord que ja va bé amb l'anterior govern, es revisa el cadastre, i fins a quin punt això pot portar, doncs, en fi, un IBI augmentat?
Ja ha passat aquí el Jordi Mas per aquest any.
Ha passat aquí el Jordi Mas.
Segurament ell ho haurà explicat però no, molt bé, però jo no. També faré la meva reflexió.
Però va quedar, diguem-ne, una qüestió molt... ja ho veurem quan arribi, però en qualsevol cas sí que ens agradaria saber la percepció de tots els grups.
A veure, les revisions catastrals són necessàries, des del nostre punt de vista, perquè, clar, fan una actualització del que és el valor dels immobles, no? El valor catastral de l'immoble. L'Ajuntament pot jugar en un coeficient, que és el que actualment s'ha mantingut congelat, perquè s'ha mantingut el que hi era, i aquest coeficient, en el moment que es faci la revisió catastral, podríem inclús fer que, si políticament ho consideréssim oportú, podríem fer baixar l'IBI. És a dir, no necessàriament fer una revisió del valor catastral implica que l'IBI pujarà molt. Això serà una decisió política. D'acord? I això és el que s'ha de tenir clar. És a dir, el que sí
aquesta argumentació implica un posicionament de cara al futur o no?
Depèn molt, perquè clar, la revisió catastral portarà un temps, no és una cosa que s'aplicarà l'any que ve, no, perquè s'ha de fer la revisió catastral, és un procés, es triga un temps. Llavors, nosaltres, mentrestant, hem d'anar caminant. I hem d'anar caminant en la línia d'intentar reduir el dèficit i reduir l'endeutament. I això es pot fer, doncs, com hem dit, reduint despesa, augmentant ingressos, i també es pot fer, doncs, com reduir el dèficit i com reduir l'endeutament. Doncs el que té l'Ajuntament és patrimoni. I tenim patrimoni que pot servir per fer coses en diverses... No vol dir tampoc vendre patrimoni, no? Perquè això sona malament, però a vegades tampoc ens hem de portar les mans al cap.
Que algú ho compraria ara o no?
Bueno, jo d'aquests 5 mesos,
sí,
una cosa positiva, no? una lectura positiva és que del sector privat hi ha molta gent que porta idees i porta projectes per fer. Projectes alguns que estan vinculats a patrimoni de l'Ajuntament, o sigui, a immobles, a solars...
Algú ha tingut interès en immobles o en solars municipals?
Sí,
en aquests 5 mesos?
Sí, de moment no...
Un interès, tingut... diguem-ne, més o menys fonamentat, sí, no allò un parlar per parlar?
Sí, el que passa que també tenim una realitat al tema de la financiació, doncs que aquest és un problema, no? Però el sector privat...
Sí, és a dir, diguem-ne que qui voldria no voldria amb les càrregues o amb tantes càrregues com poden tenir ara determinats equipaments o no?
No,
o sigui, no és això, eh?
No.
Sinó que no trobaríem finançament per poder-ho...
Clar, el problema està... Bueno, és el que va passar una miqueta, suposo, amb el tema de la universitat de les arts, o sigui, els inversors, o sigui, al final es van retirar... Pues,
que no van trobar els diners i...
Suposo que no van trobar els diners. Però almenys hi ha aquesta inquietud de fer coses que és important. Jo penso que en algun moment, doncs, i ara hi haurà algun inversor que sí que lligarà tots els temes i podrà fer coses. Llavors, en aquest moment, doncs, nosaltres si podem aportar un terreny i tenir una contraprestació, doncs això serà un punt per reduir per reduir endeutament, per reduir dèficit.
Hi ha algun immoble o algun terreny més o menys amb pretendents?
No, ara coses en fer no, ja el projecte portem 5 mesos, o sea, que jo he tingut molts contactes, moltes empreses que estan interessades, inclús empreses de capital, és a dir, que tenen capital, i bueno, que s'han de fer els seus estudis i veure si podien. No es pot tampoc, aquestes coses s'han de portar en discreció, però que és una lectura optimista i positiva de que hi ha un sector privat que encara vol fer coses.
El Reference té algun pretendent, per exemple?
Si té referents és un tema molt complex, molt, molt complex, realment.
Molt perquè tingui pretendents, vaja.
Bueno, si té referents és propietat d'una societat, que és Reference, i aquesta societat doncs, està participada per l'Ajuntament a través de Sitges Mòbil 21 al 50%. Aquest entramat és molt complex perquè l'altre soci és la coneguda Proinosa.
Sí.
I bueno... ja hi ha una sèrie
que continua en concurs de creditors?
No ho sé exactament, penso que ja
ho havia estat, però
o volien sortir. però bueno, l'empresa Sitges Reference doncs, és una empresa que té un immoble, que té unes càrregues financeres importants degudes a la hipoteca i altres temes, o sigui que té deutes amb altres, amb proveïdors, té deutes amb propis socis de la societat i que no té ingressos o que té ingressos molt, molt baixos, amb el qual estic donant pistes de com està aquesta societat.
En qualsevol cas, com que han passat 4 mesos, a l'Ajuntament li surt a compte aquest edifici?
A l'Ajuntament li surt a compte.
Li pot sortir a compte en el futur? Li pot sortir més a compte desfer-se de la seva participació?
Jo seré clar en aquest sentit. Jo penso que ara mateix, tal com està, no li surt a compte. Li surt a compte i es va fer per uns motius polítics, es va traslladar allí tota la gent que es va traslladar. Es va traslladar inclús l'urbanisme, que precisament ahir m'estava mirant el Departament d'Urbanisme i el comparava com estava abans, i ara la gent està, els projectes de treball estan molt més comprimits, tenim un edifici al davant que està buit i que està preparat, equipat, amb l'aire condicionat, i la pregunta és per què els anteriors gestors es van desprendre d'aquest edifici que està porta com porta i van agafar, en comptes d'agafar la meitat de superfície a Sitges Reference i pagar un lloguer més baix, es va desmantelar l'edifici d'endavant, es va deixar buit, que està buit, que aquest edifici és nostre, que no es costa res, i es va ficar allí. Doncs, clar, és sorprendent, és paradògic que el contracte de lloguer d'aquest edifici, si té referència, està per una part signat per la part de l'Ajuntament pel senyor Jordi Vallet i per l'altra part és de la Carmen Pat com si té referència. Llavors aquí hi ha coses que dius, bueno, i podíem parlar molt, no? Però el preu de lloguer que es paga,
que és a la vora de
12 euros metro quadrat, que si es fa un estudi... Doncs,
quants metres quadrats són?
No ho sé, però el lloguer d'aquest edifici ens costa aproximadament, en el que és el lloguer, 500.000 euros
a l'any?
A l'any. En números rodons,
I són 85 milions.
I a més a més, com que l'Ajuntament no es va poder endeutar perquè estava al tope d'endeutament, perquè clar, aquest edifici era buit, o sigui, no hi havia divisions, no hi havia res de res, i com que l'Ajuntament no tenia possibilitat d'endeutar-se per fer les remodelacions que s'havien de fer allà, doncs la societat Sitges Reference va fer una ampliació d'hipoteca que pagaria amb una quota a part el propi ajuntament, no? A banda del contracte, no, està el mateix contracte perquè està fet d'una manera també doncs, molt, molt enredada, però hi havia dos conceptes, el que era el lloguer i després la quota per pagar aquest endeutament que havia fet l'empresa Sitges Reference per adequar per l'Ajuntament. O sigui que realment és un tema que és molt, 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 molt complicat i més que la pregunta de dir si surt a compte ara, que jo penso que no, perquè estem bueno, encara no han pagat perquè el contracte hi havia un any de carència, però que a partir de l'UGNET tindrem que pagar el lloguer. La pregunta seria...
Vull dir per si sortiria més a compte vendre'l,
Bueno, però la pregunta no seria aquesta. La pregunta seria, li surt a compte ara a l'Ajuntament tornar d'allà i és complicat. I aquesta pregunta és complicada perquè hi ha molts factors, incloent que el que passarà amb Sitges Reference si la comprarà una altra empresa. Bueno, és que realment és un tema complicat i no es pot dir què passarà. O sigui, s'està estudiant amb assessorament extern, perquè és que és realment...
No, us ho deia bàsicament perquè qui ens escolti deu pensar, esclar, pagant 500.000 euros l'any per estar en un edifici que no és teu, doncs aleshores potser surt més a compte, escolta'm, venem-lo i que tothom torni d'on venia o alguna cosa semblant. I no sé si anava a dir aquella frase castellana de perdidos al río, però és una quantitat...
S'estan estudiant totes les
opcions possibles.
I a més, en el marc mercantil i de la situació d'aquesta empresa, que és complexa, perquè és que, com dic, jo penso, i després de... Ara que
dic que més enllà de l'edifici hi ha un marc legal tan embolicat...
Clar, és que ja... si una empresa, segons la situació que estigui, doncs està limitada a fer coses. No pot fer el que vulgui, perquè si no, els administradors, que en aquest cas abans eren dintre del Consell d'Administració, hi havia dos administradors de Proinosa i dos administradors de l'Ajuntament, que eren la Carmen Prat i el Jordi Baget, i el president del Consell d'Administració era l'alcalde, el senyor Jordi Baget. Ara, al Consell d'Administració estem el senyor Miquel Fons com president del Consell d'Administració, estic jo com vocal, i el de les altres dues persones de Proinosa.
Home, que deveu estar distret, eh?
Bueno, llavors, ara mateix, doncs, qualsevol, els administradors responen
evidentment,
personalment, de la gestió que fan. Llavors, tenim que anar molt en compte i assessorats, perquè fer qualsevol cosa, a més som de l'Ajuntament i som de Sitges Reference, que està tan enredat, que hem de tenir molt de cuidado. Llavors, les coses que podem fer s'han d'estudiar molt bé i no és tan fàcil com dir, ho venc i ja està. No és tan fàcil. Ho venc o marxem. Ojo, perquè hi ha contractes i els contractes que estan fets també... en un marc,
Voleu dir que legalment us poden agafar per moltes bandes?
Sí.
Si s'aposta per una solució així...
I quan dic es poden agafar, també estem... Pensem en l'Ajuntament, que són tots.
Sí, sí.
O sigui que realment el que estem estudiant és com sortir d'aquest problema tan gros que tenim...
De la... Diguem-ne, el mal menor.
Del mal menor, sí.
El mal menor?
El mal menor o la millor solució.
D'acord.
Llavors, aquí hi entren molts factors i molts escenaris possibles que s'estan estudiant.
D'acord. 3:15. Com que estàvem amb aquella qüestió de les taxes, dels impostos, i ha sortit així d'una forma col·lateral CESPA, creieu que pot ser una possibilitat de futur? Ja no dic amb CESPA, sinó així en general, que l'Ajuntament plantegi municipalitzar determinats serveis?
Bueno, és una possibilitat, però... Aquí parlo ja per l'opinió del Partit Popular.
Del partit.
Nosaltres no creiem en aquesta municipalització, perquè realment això voldria dir també incrementar una estructura de personal que ja és prou gruixuda i amb un risc. No? Jo penso que hi ha serveis que s'han d'externalitzar i coneixem ben bé com funcionen. I, bueno, doncs, jo penso que això ja era així abans. I penso que en el cas de CESPA potser que continuï la mateixa empresa o potser si en algun moment no ens arriba algun tipus d'acord o algun tipus d'arreglo amb ella i vol desistir d'aquest contracte, doncs es trobaria a concurs. Potser temporalment pel tema del buit que es pugui municipalitzar, però no pas com una solució de futur. I aquesta és l'opinió del Partit Popular.
En aquest cas, amb les concessionàries sí que hi ha també diversos problemes oberts, sigui amb CESPA, sigui amb les llars d'infants, sigui també amb la del centre de dia. Diguem-ne que Déu-n'hi-do, no?
Doncs sí, aquesta és una herència, no? I és una problemàtica també. O sigui, tenim un dels problemes, o el problema més gros és CESPA, no? En el que hi ha una deuta amb l'empresa de 9 milions d'euros, en la qual, doncs, després de fer les nostres auditories internes, hi ha una part que quan vingui el senyor Lluís Mercè i es recuperi, doncs es podria explicar amb molt més detall, doncs hi ha una part que nosaltres no reconeixem perquè són serveis que pensem que no s'han fet i s'han facturat, o que s'han facturat en excés. I bueno, doncs és una càrrega, no? El tema de les llars d'infants... Més que una càrrega econòmica, és una càrrega de gestió, no? D'una sèrie d'unes promeses que es van fer que no es podien fer, perquè precisament en aquest marc que parlaven abans de garantia, no? Garantista dels processos administratius, en un concurs el que no pots fer és posar unes condicions per accedir a aquest contracte, adjudicar-lo i després canviar les condicions. I bàsicament és això. Nosaltres entenem a les treballadores i no diem que no tinguin raó en el que han de cobrar més, però clar, que sí que pensem que no poden reclamar això a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament no pot fer aquesta modificació de contracte, perquè és que si no sé, és com si és canviar les regles del joc en un concurs i potser en aquestes condicions una altra empresa podria haver optat, no, a aquest concurs. Potser alguna empresa no es va presentar perquè diu, no, amb aquest preu no, perquè les meves treballadores cobren el que han de cobrar i a mi no em surt a compte. Llavors,
segurament sí, per no estirar l'argumentació, però les treballadores poden pensar sí, però va ser també la pròpia institució a través d'un dels seus representants qui es va extralimitar, i això tampoc és culpa de les treballadores.
Vol dir la carta famosa del regidor d'Educació, doncs miri, abans de fer una carta d'aquestes, el que ha de fer un regidor i el que fem nosaltres és primer assegurar-nos si es pot fer legalment. Sí, a mi hi ha temes, per exemple, aquí, un tema del mercat, doncs que el primer que vaig fer, quan em van demanar una certa modificació del contracte, en concret de Mercadona, doncs va ser demanar un informe als tècnics, que per això estan, i parlar amb ells, i veure si hi havia una possibilitat. O sigui, la voluntat poden tenir, jo tota la bona voluntat de fer una cosa, però si no es pot fer perquè legalment no es pot fer, doncs s'ha de dir clar i sense por. I bueno, doncs no sé per quina raó, perquè no petessi, doncs vam decidir tirar endavant, fer aquesta carta que no té realment ningú valor com document administratiu, és una carta d'intencions, i es va comprometre el personalment a fer alguna cosa que després no es podia fer. Però és que si canvien les regles del joc, llavors sí que podríem pensar, bueno, i algú podria pensar, escolta, i per què fa aquest concurs? Que vostè ha parlat amb aquesta empresa perquè vagi a la baixa, perquè li ha dit després que jo s'ho arreglaré després.
O us ho pregunto per si d'alguna forma la institució és corresponsable de l'actitud d'un dels seus regidors.
En aquest cas no, perquè no hi ha cap... O sigui, l'institució no. Jo crec que li podien demanar responsabilitats a la persona que va fer aquesta carta, però no sé, realment no li puc contestar realment si tindria alguna responsabilitat de tipus legal o alguna cosa. Però realment en l'Ajuntament, com a Ajuntament, com a institució, no va començar ningú procediment de ningú tipus, ni va reconèixer de ninguna manera que comencessi una modificació del contracte. I les modificacions del contracte són molt taxades, és a dir, es poden fer quan hi ha un desequilibri econòmic en la concessió, és a dir, quan per alguna raó de causa externa, no interna, perquè clar, si tu li puges el sou a les teves treballadores és una causa interna, sinó externa, doncs com va ser, i ho explicava ahir la Vinyet Lluís, si s'ha de fer una sisena hora per llei, doncs lògicament aquesta hora s'ha de pagar.
Significaria una modificació. Sí, però... Ens queden 8 minuts per les 11.
Creieu que ràpid que... passa el temps, passa molt ràpid.
Sí. Això és només una hora, 4 anys, imagineu-ho, si passen ràpid. Creieu que la plantilla de l'Ajuntament està sobredimensionada?
A veure, aquesta pregunta suposo que va per l'última setmana, no?, que s'ha encetat una negociació en els sindicats. Potser a la premsa doncs, ha reflexat o la premsa escrita i les comunicacions un posicionament de l'equip de govern molt estricte, no?, centrat en una rebaixa dels salaris, concretament el complement específic, el 20% del complement específic dels treballadors, de tots els treballadors. L'equip de govern està obert a altres vies, no? Una via podria ser doncs, la de reduir plantilla, reduir llocs de treball. En una institució o en una empresa, per dir-lo, tan gran, on hi ha més de 400 treballadors, sempre es pot filar prim i es pot reduir algun lloc de treball, perquè bueno, són estructures molt grans i segurament, i també per la meva experiència ara que porto 5 mesos, penso que és una estructura en el que no s'està traient tot el profit a tot el personal. O sigui, no hi ha una eficiència en el personal que hi ha. Una possibilitat és estudiar com està estructurat la plantilla i estudiar on, perquè hi ha llocs on falta gent i hi ha llocs on sobra. I aquest balanç seria dir, si sobren és que està subvencionada. Això s'ha d'estudiar en cura. La meva impressió, i ara dic personal, és que sí que es podria fer una reducció de personal. No sé en quants llocs de treball, però sí que es podia fer. I per tant, aquesta podia ser una via per no tenir que tocar tant el sou, doncs es podia ser una via. O sigui, però el missatge és que tenim molt clar que hem de reduir capítol 1 i altres capítols, o sigui, que no pensin que no estan reduint en altres capítols. Estan reduint i estan sent austers en altres capítols, perquè bueno, aquests dies doncs, molts treballadors et paren i escolta i redueixen la festa major, redueix a Carnaval, redueix aquí, perquè jo ho entenc, o sigui, és normal, i de fet ho estem fent i s'ha fet ja aquesta festa major, s'ha fet en el Castell de Focs, no va ser ni a Santa Tecla ni a Sant Bartomeu, va ser el mateix, es va reduir molt i s'han anat reduint subvencions i perquè és que no hi ha altra manera, o sigui, hem de reduir despesa. I per l'any que ve doncs, hi ha plantejades reduccions en totes les àrees i en tots els capítols, allà on es pugui. Però el capítol 1 és el capítol més important de despesa que té l'Ajuntament i el tenim que reduir. Si estaven a la vora, si no, de 16 milions d'euros, doncs volem reduir 1,9, o sigui, als 14 milions, 3.900. Llavors passa per fer una reestructuració de sous, una reestructuració de personal, i això ha de... Penso que els sindicats ho han d'entendre, que és una situació en la que hem de treballar tots plegats per buscar com fer-ho de la manera menys traumàtica pels treballadors i per el poble, perquè és l'única via. Hi ha jubilacions, podrien haver-hi prejubilacions, bueno, hi ha moltes fórmules que jo penso que treballant conjuntament, i aquest és el missatge que jo voldria donar als sindicats i als treballadors que són ara mateix els més afectats per aquesta situació, que treballant tots plegats hem de fer viable aquest ajuntament, perquè és que si no sortirem, i si no sortim és que no sortirà ningú i ni el poble. Jo aquesta setmana doncs, ha sigut una setmana dura, no? Perquè aquest tipus de notícia doncs, afecta molt al personal. Jo de fet hi era, he estat fora 3 dies, i quan es va produir la notícia, no? I clar, quan vaig venir doncs veus com està, no? Jo vaig marxar el divendres, mm-hmm. I he tornat ara dijous.
Vinc de Londres i
a més una experiència molt positiva, i a més de veure que un sector que funciona i que realment ara mateix és el que es ha de donar esperança, perquè afortunadament aquí a Sitges el turisme és el nostre punt fort i és el que ens ha d'ajudar a sortir d'aquesta crisi. Bueno, de fet, és el dels municipis de la comarca, no? És el que menys atur té. O sigui que jo venia venia positiva, en una actitud positiva, i es trobava, doncs, lògicament, perquè era previsible, no? que passaria això. Però, torno a dir...
En un minut, què us sembla millor? Que tothom es rebaixi un sou i que no marxi ningú? O que no hi hagi tanta rebaixa de sou i hagin de marxar algú? Home, sou regidor, no ho sóc jo. Veràs.
A veure, aquest tema l'hem parlat, ho hem debatut dintre de l'equip de govern, i lògicament, com que és un tema complex, doncs hi ha
diferents opinions.
I jo et seré sincer, nosaltres apostaven, entenent les altres posicions i entenent que la solució, com he dit, podia ser una... No podia ser un o un altre.
Sinó hi ha diverses solucions, bé.
O podia ser inclús un mix, no? Nosaltres pensem que ara mateix, i comparant en altres municipis, perquè també hem fet comparacions i estudis, pensem que, ja t'estan dient que és l'hora, bueno, pensem que és un moment en què tothom s'ha de ser conscient i pensem que un reduir plantilla és un moment que és necessari.
Jorge Carretero, gràcies. En parlarem en el futur. Són les 11.